Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Són persones a les que val la pena escoltar, perquè escoltar-les enriqueix, perquè provoca i perquè ens ajuden a definir la nostra opinió.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Aquesta setmana ens acompanya la Carme Junyent, que acaba de coordinar el llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou.
Carme Junyent és lingüista i professora a la Universitat de Barcelona. Amb fama de dura, els seus llibres i els seus articles al llarg dels anys l'han convertit en un referent quan es tracta de debatre públicament sobre el català i el seu estat de salut. Paradoxalment, ella no se'n declara experta i, de fet, es defineix com africanista, antropòloga lingüística i és la directora del grup d'estudis de llengües amenaçades. Fa uns dies que Carme Junyent volta per Catalunya explicant el contingut de l'últim llibre que ha coordinat. Assegura que volia obrir un debat sobre l'ús del gènere en el llenguatge, els desdoblaments i la política lingüística. I s'ha acabat convertint en un dels llibres més polèmics dels últims temps.
El Propòsit, a Ràdio Estel.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no.
Diguem no, una cançó que Raimon va publicar el 1963 i que Carme Junyent ens va dir: estaria bé que avui aquesta cançó sonés. Professora, com estem? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Per què havia de sonar aquest Diguem no de Raimon?
A veure, és una cançó que a mi m'agrada molt i crec que ara els oients l'hauran agraït molt. Però, de fet, hi vaig pensar perquè ja que hem de parlar del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, doncs perquè quan vaig posar aquest diem prou, jo estava pensant en aquest diguem no. És a dir, que es pot dir prou a moltes coses i no cal a una necessàriament.
Ara entrarem en aquest prou. Raimon és un cantant més enllà d'aquesta cançó que l'ha acompanyat en la seva trajectòria vital?
Tota la vida. Sí, sí, sí. Tota la vida. Vaja, el segueixo escoltant molt i li estic molt agraïda perquè també m'ha fet conèixer molts aspectes, jo que sé, fer lectures diferents de l'Espriu, per exemple, no? Que també és un poeta que sempre he llegit, doncs clar, ell et dona una altra mirada. Què podria dir d'Ausias Marc? En fi, de tantes coses i de les seves composicions.
Aquesta cançó es diu Diguem no, vostè ara em deia, és també una manera de diguem prou, que acompanya el títol del llibre. Es considera una rebel, professora? Una nedadora contracorrent?
No. Tinc fama d'això, però Jo crec que una de les coses més importants a la vida és dormir tranquil, i jo si menteixo, si no sóc honesta, em costa molt dormir. Per tant, poso el remei abans de la ferida.
Dedueixo que continua dormint bé aquests dies.
I tant, i tant. I més que dormiria si pogués.
Ho dic perquè ara ja fa uns dies, que a mi de dues setmanes, que ja tenim entre nosaltres aquest llibre, aquest Som dones, som lingüistes, som moltes, i diem prou. Se l'esperava, tot aquest enrenou, o no?
A veure, jo sabia que hi hauria polèmica perquè era previsible. Però, clar, Twitter és una mena de món paral·lel, no? I que distorsiona bastant les coses, i aleshores, si ho mires objectivament, la polèmica no ha estat tan gran. M'han insultat, però jo que tinc la perspectiva, si hi ha 30 persones que m'han insultat, he guanyat 3.000 seguidors. Vull dir que crec que s'ha de valorar molt més això. O sigui, jo no puc ignorar totes les persones que em fan costat, i que fins i tot ara em trobo pel carrer, per tot arreu, i vaja, que tinc molt més suport que no oposició. A mi el que em va sorprendre realment és que la polèmica es generés només per la coberta del llibre. I això sí que em va preocupar, perquè clar, és un llibre en el que han participat 70 dones, i jo va haver un moment que vaig pensar: a veure si algú es troba insultant la seva directora de tesi sense saber-ho. I aleshores vaig fer un tuit per avisar, i vaig dir: espereu almenys saber qui ha participat, perquè podeu dir coses que us sàpiguen greu. Però quan va sortir la llista, llavors vam seguir, vull dir, tant per les que hi eren com per les que no hi eren. Vull dir que és bastant irracional, però en fi, jo el que... espero polèmica perquè la gent se l'hagi llegit.
Sí. De fet, vostè va fer un tuit ara ja fa uns dies, no, que va dir: primer van ser les ressenyes a partir de la coberta, quan va sortir més la coberta, després crítiques a la contracoberta, perquè va sortir la fotografia de la contraportada del llibre, diu, tot seguit comentaris sobre les absències, ara hi entrarem, en relació, vostè ho ha explicat aquests dies, no, de persones a qui vostè va plantejar, de dones que a qui vostè va plantejar de col·laborar, i que finalment li van dir que no, i escrivia en aquest tuit: ara que ja el teniu a les mans, ara que ja teniu el llibre, la cosa va de si totes, és totes o tothom, senyal que el llibre ha despertat interès. I tant d'interès, no? No hi ha mal que per bé no vingui, no? Suposo, al final.
Sí, també ens hauríem de plantejar si això val la pena, eh? Vull dir, espero que no sigui només un foc d'encenalls. Però sí, realment, clar, n'hi ha també que m'acusen de que això era una estratègia comercial. Doncs tant de bo jo fos capaç de pensar-la, i tant de bo molts fossin capaços de pensar-la, no?
Quina és la gènesi d'un llibre com aquest? És a dir, algú, sobretot en aquests moments en què hi ha hagut fins i tot aquesta polèmica que com comentava vostè a les xarxes socials, que li diuen fins i tot, potser tot això ho està fent perquè el llibre es vengui, no? Com neix un llibre com aquest? Algú li proposa, li diu: professora, estaria bé, aquest tema fa molts anys que se n'està parlant, ara està en boga de tothom, la política s'està ocupant, les institucions ja estan entrant, fem aquest llibre, fem aquest recull, i vostè planteja els articles? O és vostè com a professora que diu: això m'interessa, sé que hi ha aquests articles, per què no en fem un llibre? Com neix? Quina és la gent?
De fet, és molt diferent, eh? A veure, a mi normalment m'identifiquen amb dos temes en els quals jo no sóc especialista. Un és la qüestió de la llengua, el futur de la llengua, i l'altre és la qüestió del gènere. Jo sóc africanista, i a més em dedico a l'antropologia lingüística, i a coses superinteressants que sembla que només m'interessin a mi, perquè ningú em pregunta per aquestes coses. I aleshores, l'any passat... no aquest any encara, és que això va tot molt ràpid. Va sortir el llibre El català, la llengua efervescent. Allà hi participen 77, hi ha lingüistes, sociolingüistes i d'altres persones interessades en la qüestió de la llengua. I una de les coses que pensava quan em van escriure aquest llibre, vull dir que vaig coordinar aquests autors, era que es veiés que hi ha molta més gent que pot parlar d'això i que ho poden fer millor que jo. I de fet va passar, perquè de seguida van començar a sortir debats, taules rodones, reportatges, de tot, que ja hi anaven aquests autors, no? Vaja, i aquí també crec que es va generar un debat. I aleshores, un periodista em va preguntar quin era l'objectiu d'aquell llibre. I jo li vaig dir això, doncs que es vegi que hi ha més gent que pot parlar del futur del català. I aleshores jo vaig dir espontàniament, tant de bo em passés el mateix en la qüestió del gènere. I després vaig pensar, home, jo puc fer que passi. És a dir, jo desitjo que passi això, doncs fem-ho. I aleshores va ser quan...
És a dir, que una mica la fama de rebel potser se l'ha guanyada. Amb el fer, no?
No ho sé, però de fet és una manera també de treure'm de sobre aquesta rebel·lia en el sentit que se n'ocupin d'altres. Perquè realment hi ha, molt, en aquest cas, dones que poden parlar d'aquesta qüestió. Naturalment també hi ha homes, però aquí jo volia claríssimament que fossin dones que poden parlar d'això amb més coneixement de causa que jo i que poden dir coses molt interessants i està bé que se les conegui.
Però en canvi ara és a vostè qui li toca defensar-ho.
Bé.
Li agradaria que sortissin dones de les que han participat en el llibre o no i l'ajudessin a vostè en les explicacions, les exposicions, les idees que transmet, però no d'ara, sinó que ja fa temps que en parla vostè.
Sí, sí. A veure, és que això ja passa. Vull dir, i a més, vull dir, també ja n'estan entrevistant d'altres. Això és ara qüestió que es vegi, perquè, clar, el llibre fa 4 dies que ha sortit, no? Per tant, falta que es vegi. Però jo crec que sí, i a més perquè hi ha gent que diu coses molt interessants, fins i tot les que no estan d'acord amb mi, vull dir que hi ha de tot, però jo de veritat el trobo un gran llibre, i ho puc dir perquè no l'he escrit jo.
Però l'ha coordinat, hi ha posat contingut, hi ha posat un article propi. T'ha sabut gaire greu totes les persones que li han dit que no?
Sí. A veure, clar, hi ha diferents motius, i això ho explico en la introducció, vull dir... Hi ha la gent que no li interessen les condicions. Doncs,
això sempre passa.
Això sempre passa, molt bé. Hi ha la gent que no té temps, que és una excusa força habitual. Doncs, molt bé, no tens temps, no tens temps.
És la deferència quan algú no vol participar en un projecte, sigui pel motiu que sigui, aquesta aquí sempre
està.
És una manera d'excusar-se.
Sí, sí, sí.
Ara no em va bé.
Però després hi ha hagut un grup i que després, amb això de la repercussió pública, també ho estic veient amb autores que hi han participat, que em van dir explícitament que no volien participar perquè no s'atrevien. Perquè treballen en alguna institució que defensa això i aleshores no, com a treballadores d'aquestes institucions, doncs no volien dir el que pensaven. Clar, a mi això, i en certa manera també ho puc lligar a la polèmica, Això... A mi em preocupa molt, perquè va molt més enllà del gènere i d'una altra cosa, sinó que ens està portant a la censura i a l'autocensura. No sé fins a quin punt en som conscients, però això que... A veure, aquestes campanyes d'assetjament a Twitter són una versió de la censura, no? I clar, evidentment, no sé si m'hi he arribat a plantejar, però pot haver arribat un moment... que diguis, bé, doncs ho deixo córrer, no val la pena.
El problema és que es pot arribar a sentir atacada que li diguin que vostè no és feminista o que vostè no respecta les dones o que no es posiciona a favor dels drets de les dones pel fet de defensar que potser lingüísticament desdoblar no té sentit.
Sí, m'ho diuen, però em sap greu, tota la meva vida parla a favor meu, que és una frase d'Espriu, per cert.
Vostè se n'ha sentit sempre de feminista.
És que no puc ser una altra cosa. A veure, jo sóc d'un poble, de pagès, i el meu pare creia que les dones no havien d'estudiar. Llavors és que ni es plantejava que estudiés ningú, però ell creia que no havíem d'estudiar perquè després les dones es casen i això no els serveix de res. Jo tinc un germà més gran i ell el van posar intern. Des que ell va anar intern, jo vaig estar batallant perquè m'hi posessin a mi, perquè jo volia ser mestre i sabia que si em quedava amb Esquefa no podria ser mestre perquè allà anaves a l'escola unitària fins als 14 anys, jo hi vaig anar fins als 10 anys, i després acabat. Doncs, i jo això hi ho he vist amb moltes dones de la meva generació, amb amigues meves també. I aleshores, doncs, jo vaig demanar anar interna i el meu pare no volia de cap manera. I al final jo vaig tenir la sort que la meva mare treballava i va ser ella qui va prendre la decisió i va dir, doncs, se'n va a les monges i ja està. El meu pare mai va estar d'acord. Quan jo explicava històries de les monges als meus fills o als meus nebots i em sentia, sempre deia, tot això és culpa teva, perquè jo no t'hi hauria portat mai. Vull dir que, clar, si ja tens aquesta experiència on veus que en 8 anys has de lluitar per aconseguir el que vols, i que no t'ho donen pel simple fet de ser dona, és que no pot ser una altra cosa. I a part, vull dir, ara a mi, clar, tota aquesta gent em fa rumiar molt, però jo de petita volia ser nen perquè els nens s'ho passaven molt més bé, perquè les nenes pràcticament no sortien de casa. Jo vaig tenir la sort que la meva mare sí que em deixava sortir i vaig fer molta vida al carrer, però realment és que, clar, jo he viscut la discriminació de les dones sempre. Per tant, si no m'hi oposés, després em diuen rebel, doncs...
Li faré el plantejament diferent. Jo sóc periodista fa molts anys, afortunadament, que m'hi puc dedicar i que treballo amb el llenguatge. Jo he explicat la revolució i l'empoderament femení. M'han explicat i he procurat intentar adaptar el meu llenguatge, perquè això que vostè ara n'ha fet un llibre no és nou, fa més de 40 anys que se'n parla, més enllà de que ara, en els darrers anys, hagi pogut anar agafant més volada a partir d'alguns episodis puntuals, fins i tot en el debat públic, que ara hi entrarem. Jo li dic, vostè, convenci'm que no utilitzar un llenguatge que desdobli no té per què ser sexista o per què... Jo puc parlar, per exemple, de les infermeres i no cal que parli del personal sanitari.
Sobretot perquè, a veure, el debat real és la igualtat. I canviant la llengua no aconseguirem aquesta igualtat.
Però la llengua defineix el món que vivim i volem viure, no?
Sí, la llengua l'explica, però això no vol dir... A veure, la llengua s'adapta. Canvia, i ja hem vist molts canvis, no? Vull dir que això no implica res. A veure, aquí la qüestió és, i ara em desvio una mica de la pregunta, potser, però clar, que s'ha volgut interferir la gramàtica, i aquí és on jo tinc les objeccions més clares, i després, perquè també hi ha aquesta idea que la llengua construeix la realitat. Quan això és una cosa que no es pot demostrar. Ningú pot donar un exemple que digui va canviar la llengua i això va tenir aquestes conseqüències en la realitat.
Però no hi ajuda? És a dir, potser utilitzar la llengua en ella mateixa no pot canviar la realitat, però pot ser una palanca per portar una realitat que volem visibilitzar, perquè sobretot en el cas del llenguatge sexista es tracta de visibilitzar una situació que hi és, no de canviar una realitat, no de crear una realitat, segurament li hauran dit més d'una vegada, sinó de visibilitzar una cosa que a la realitat hi és, però que també en el nostre llenguatge s'amaga, no?
A veure, jo amb això del visibilitzar sóc molt crítica, en dos sentits. D'una banda, no només s'han de visibilitzar les dones, hi ha molts col·lectius que s'han de visibilitzar. Per què només en el cas de les dones toquem la gramàtica? Quan es tracta, jo que sé, de visibilitzar les comunitats de l'Amazonia, a ningú se li acut tocar la gramàtica. No? Es tracta de parlar d'ells, de fer-los participar en la vida pública, el que sigui, però no, ningú pensa en això. Aquesta és una qüestió. Però l'altra, visibilitzar és un verb transitiu. O sigui, quan ens visibilitzen, ens fan objecte. Són els altres els que ens visibilitzen. I aquest és el parany. Jo no vull que em visibilitzin, jo vull ser-hi. I si sóc, ja em veuran. I aquesta és la qüestió. No? Per què ens han de fer aquest favor de fer-nos veure? No, és que hem de ser-hi. I amb això hi ha molta hipocresia amb aquests que ens volen visibilitzar.
A vegades sí que és cert, però, que el llenguatge ens ajuda a fixar, no?, les coses i a fixar les idees o a crear un imaginari. I les coses calen. Jo recordo fa 15 anys, 20 anys, 15 segurament encara, potser més, en què les institucions van institucionalitzar, mai més ben dit, el desdoblament, no?, a les presentacions de qualsevol acte públic. Va haver-hi també un debat en aquell moment, però ara ha quedat. I es fa per defecte. Arreu. Arreu en llocs públics. Una altra cosa és el nostre dia a dia, que evidentment no diem hola a tots i totes.
A veure, els desdoblaments han tingut unes conseqüències nefastes. Per mi la més greu és que les nenes ja no se senten formar part del col·lectiu dels nens. Vull dir, a les escoles amb això se n'han sortit. I aleshores, això és una manera evident d'excloure-les. O sigui, fa que elles se sentin excloses. Després, ha fomentat el binarisme i per això ara surt l'altra qüestió. Perquè, clar, si tu has de ser català o catalana, doncs resulta que no tens cap altra opció. Si tu ets català, després pots ser-ho de moltes maneres, però si has de ser home o dona, doncs, clar, hi ha molta gent que legítimament es poden sentir exclosos. A part, a veure, aquí sempre anem a remolc, però a Amsterdam, a Londres i a Nova York, en el transport públic, ja fa temps que van deixar de fer desdoblaments perquè deien que d'una banda discriminava les dones perquè les fan una categoria diferent i de l'altra no contemplaven la diversitat.
Però en canvi que hi ha hagut, per exemple, sempre un debat sobre els plurals, no? Per exemple, perquè aquí s'han produït doncs, situacions com, jo abans parlava de les infermeres, però passa segurament el mateix amb els mestres a primària. Els mestres inclou el col·lectiu dels mestres, tots els mestres homes i tots les mestres dones, però clar, estem parlant d'un col·lectiu en què segurament el 90% són dones, no? Hi ha hagut un moviment de dir, escolta'm, si el 90% som dones, potser no té sentit que el plural sigui els mestres, podria ser les mestres, i que aquest les ens inclogués a tots, homes i dones. No té sentit lingüísticament, això.
És que, clar, el femení és la categoria marcada, i aleshores, a veure, això, però no és... És que, clar, aquí el problema el tenim per l'etiqueta, perquè com que això es diu masculí i femení, ens creiem que està relacionat amb homes i dones. I no és així.
I no és així?
No és així.
Però s'explica així des de petits. O com a mínim és la classificació mental que socialment se n'ha fet, fins i tot a l'escola, no, quan s'explica això... des dels infants, no?
Però això ho han induït. A mi això no m'ho havien explicat així. Abans no s'explicava així perquè, per sort, ningú se li havia acudit això. Això tot bé. A més, ve influència de l'anglès, o sigui, la lingüística feminista dels Estats Units, que, clar, treballen en una llengua sense gènere i aleshores les solucions que elles troben les volen aplicar aquí. I resulta que aquí tenim una llengua amb gènere i les coses van de manera molt diferent.
No sé si se n'ha cansat aquests dies d'explicar que no és normal tenir una llengua que distingeix per gènere. Des d'un punt de vista lingüístic, que són la minoria, crec que vostè està parlant aquests dies, que són un 20% de les llengües de tot el món. Que tenim aquesta riquesa, diguem-ho, perquè és una riquesa al final lingüísticament, no?
No me n'he cansat perquè en realitat no se'n parla. I crec que, és a dir, interessa molt més un altre tipus de debat que anar al fons de la qüestió. I el fons de la qüestió és, aquest debat és clarament eurocèntric i pressuposa una cosa que és falsa de tot allò, que és que totes les llengües funcionen així. Perquè si fóssim més respectuosos amb les llengües del món i ens les miréssim una mica, ens adonaríem que aquesta diferència no la trobes en llengües d'Amèrica. Dic generalment, hi pot haver algun cas, perquè hi ha algun cas a Amèrica, per exemple, el Guajiro i l'Iroquès, on sí que hi ha aquesta diferència, però resulta que allà és el femení el no marcat. Però, vull dir, i a l'Àfrica tampoc, i a l'Àsia... És a dir, i jo això ho dic en l'article, crec que si va ser possible aquest plantejament és perquè no coneixíem les altres llengües del món.
Abans ha fet una referència a vostè a l'anglès. L'anglès, per exemple, el neutre sí que el té. I l'utilitzen. S'utilitza molt. Quan aquest estiu vostè va sentir a la consellera de Feminismes, Tania Verge, parlar del totis, per no parlar de tots o de totes, què li va semblar? Què va pensar?
A veure, a mi el totis m'és igual. El que passa que la consellera va argumentar aquest totis. Sí, eh? I els arguments és que no tenen ni cap ni peus.
Bé, ella va dir que era una deferència perquè aquestes persones que no es consideren d'un gènere no binari, etc., i que, per tant, per poder incloure tothom...
Jo parlo d'arguments lingüístics. Tot això a mi no puc dir que no m'importi, és que no és del que jo m'ocupo. Però ella va dir que això recollia el batec del carrer, i ho sento. A mi això em sembla molt arriscat, perquè en el batec del carrer també hi ha els homòfobs que estan fent els disbarats que estan fent. Per tant, alerta amb el batec del carrer, perquè em sembla que no ho arreplegaríem tot. Vull dir, crec que no es pot ser tan frívol en aquest sentit. Però després, per exemple, deia que això passa en moltíssimes llengües del món. Perdoni, vull dir, vostè de què parla? Al món hi ha milers de llengües, i això potser passa en una dotzena i exagero. Aleshores, és el menyspreu radical a la diversitat, el que fan les altres llengües. Aquí, a Catalunya, es parlen més de 300 llengües, i en pràcticament cap hi ha gènere.
La consellera va fer servir el tot, i segurament ho recordarà, perquè l'última vegada que hi havia hagut un debat en els mitjans de comunicació en general sobre aquesta qüestió lingüística i del gènere, crec que va ser cap al 2018, gener o febrer del 2018, segurament ho recordarà, en què la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ho recordarà al Congrés, sí, va començar a parlar de portavoces.
Sí.
I va haver-hi també aquell debat. És a dir, és veritat que la ministra en aquella ocasió va dir directament, i aquí lliga amb el que hem comentat fa una estona, l'he utilitzat per visibilitzar les dones, no? Perquè era un moment també en el Congrés on moltes de les portaveus dels partits polítics eren dones, que també suposava un canvi amb la tradició política que hi havia hagut al Congrés dels Diputats. Però això ja hem quedat que vostè no ho acaba de veure clar.
Però és que si ja hi són, per què les han de visibilitzar? Ja hi són, no? Per què llavors les has de ridiculitzar amb una construcció anòmala? Que tothom farà que es parli de com ho has dit i, en canvi, no d'elles. Perquè qui són les portaveus no ho sabem, perquè el que sabem és que són portavoces i aquest va ser el debat. Això és humiliant, vull dir, i això sí que margina les dones.
Vostè creu que l'IEC hi hauria d'entrar en qüestions com aquestes? És a dir, al final hem de decidir el català des d'un punt de vista normatiu. Què en fem? I sobretot si la normativa que tenim, jo he llegit algunes de les crítiques que li han fet a Twitter aquests dies, no?, que anaven més enllà i deien, venim d'un català que ja és normativament heteropatriarcal des de Pompeu Fabra, no? No sé si ha arribat un moment en què socialment l'IEC també hauria de dir, mirem què passa al carrer, distingim entre el que ens interessa, el que no ens interessa, el que té sentit, el que no té sentit, i mirem de regular-ho.
A veure, això és el que fa l'IEC habitualment. El que passa que jo crec que aquí han fet tard i han fet tan tard que ja no s'hi posaran. Perquè la qüestió no és... O sigui, la normativa diria el que dic jo, no? Vull dir, si mires la gramàtica, doncs és que ja està, no poden fer altra cosa. El que fan és observar com parla la gent i si hi ha coses que arrelen, doncs aleshores s'incorporen i diuen que faran això. Però a veure... Han sortit moltes guies per tot arreu de com hem de parlar i això és arrabassar l'autoritat de l'IEC. No pot ser que ni un conseller ni ningú ens digui com hem de parlar, perquè això qui ho ha de fer, i ho diu l'Estatut, és l'Institut d'Estudis Catalans. I aleshores jo crec que aquí han defugit la seva responsabilitat, a part que no vulguin conflictes, que és una cosa que puc entendre perfectament.
Estem mantenint una conversa amb la Carme Junyent, ha estat la coordinadora d'aquest llibre, Som dones, som lingüistes, som moltes, i diem prou que fa uns dies, 10 dies encara no, que corre per les nostres llibreries i que se n'està parlant, i de quina manera. A la professora li hem demanat, per començar aquesta entrevista, algunes cançons. Hem iniciat el programa amb aquest, diguem-ne, de Raimon. També ens va dir, a la meva vida m'ha acompanyat Tom Waits, m'agraden les seves cançons, i nosaltres... Hem dit, i per què no fem que soni Downtown Train, per exemple? Outside another yellow moon It's punched a hole in the nighttime, yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime Downtown trains are full
sky full of fun in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight on a downtown train. Every night I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I'll stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Run on downtown. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight on a downtown train? All of my dreams, they fall like rain. Oh, baby, on a downtown train.
Aquest Downtown Train de Tom Waits, publicat el 1985 en un disc que es deia Rain Dogs. Rod Stewart va ser, oi? Que al cap de, em sembla que 4 o 5 anys després que Tom Waits la va publicar, Rod Stewart la va versionar. Això ara parlo de memòria, eh? Això no s'ha de fer mai a la ràdio. Però sí, jo juraria que 4 o 5 anys després Rod Stewart la va versionar. I si no va ser la quarta cançó més escoltada a les llistes d'èxits. Quina gran cançó, aquest Downtown Train.
Sí.
Vaja, quina veu i quant de talent, sí. Tom Waits, mare meva. L'ha escoltat sempre, Tom Waits, vostè?
Mira, l'escolto sobretot quan condueixo.
Sí?
Sí. I me'n record quan els meus nanos eren petits, que sempre se n'enreien perquè per ells era un borratxo, amb aquella veu.
Ara, per un nen, déu-n'hi-do, Tom Waits. No seria la musicalitat que més l'atrauria, segurament.
Ui, no, però ara els agrada. Hi ha moltes coses que em diuen, jo quan era petit això ho odiava i en canvi ara m'encanta. O sigui que...
Com porta la cuirassa després d'aquests dies amb el llibre rodant, amb aquests moments d'agafar aire quan veu el Twitter i pensar, va, vinga, va, mossega't la llengua, tirem endavant, seguim explicant el llibre, seguim-lo presentant, que la gent el llegeixi?
És que jo crec que amb això no hi ha cap canvi, eh? Vull dir que això és una manera de fer. És a dir, mira, t'ho explicaré d'una altra manera. Quan em van donar la Creu de Sant Jordi, també em preguntaven què i això, no? I aleshores, jo, em sembla que encara no he reaccionat ara, no? Però vull dir, quan em va trucar la consellera, em vaig quedar muda perquè era una cosa... Això sí que em va ploure, que no sabia ni d'on sortia, i no li deia res. I em va dir, bé, si em dius gràcies, estaré contenta. Dic gràcies. I si em dius que estàs contenta, també. I vaig dir, doncs això no li puc dir, perquè no sé si estic contenta. Dic, si mai estic contenta, li diré. I clar, això sí que em va fer reflexionar, perquè vaig pensar en una cosa, que tothom estava content,
sí,
i jo no podia estar contenta.
Per què?
Doncs justament pel mateix motiu que ara em rellisquen totes aquestes coses que em diuen. Perquè suposo que m'he blindat tant a les opinions dels altres quan són negatives. Una cosa són les crítiques de les que pots aprendre, eh? Però l'altra són aquests bombardejos, que aleshores potser les coses ja no em fan ni fred ni calor, però per això.
Per tant, entenc que encara avui està convençuda que aquest llibre ha valgut la pena, que val la pena i que ha valgut la pena treure'l.
Home, és que sobretot els disbarats que m'han dit em fan veure que ha valgut la pena. Perquè és que el que estan fent és negar el debat. Debat no n'hi ha hagut mai en aquest... Vull dir que ningú pot dir, hem discutit això. No, Nosaltres vam fer una jornada...
Ah, però fa...
El 2010.
Que era el 2010, sí. Es van fer unes jornades.
Sí, i les vam fer perquè va ser quan jo vaig descobrir, perquè és que ja hi he dit, això no era el meu tema, jo vaig descobrir que això era obligatori, o sigui que la Generalitat demanava per sol·licitar, jo que sé, per presentar un projecte que havies d'escriure així, i que la universitat, tots els documents havien d'estar escrits així. I aleshores, però això què és? I aleshores vam fer aquesta jornada. I, però clar, és que allà pràcticament l'acord era unànim. Van venir un grup de feministes que eren clarament minoria i no entenien què estava passant. O sigui, no entenien perquè correctors i traductors, que eren majoria, estaven tan rebotats contra aquesta història. Però clar, amb ells interferien amb els seus criteris professionals i els obligaven a fer disbarats que ells professionalment no volien fer. No. Però, clar, a partir d'aquí va sortir un document en el qual jo no vaig participar perquè no volia que diguessin que això és una cosa meva. No? Van participar representants de cada grup i allà l'únic que es diu és que el masculí plural inclou les dones i ja està, vull dir que no, res més. Però, tret d'això, realment, o sigui, totes aquestes guies que són per tot arreu, ningú les ha consensuat. No sabem, en realitat, pràcticament ni qui les ha fet, ni quina capacitat té per fer-les.
Però en canvi es fan servir.
Perquè això és la part fàcil, no? Ara, després tenen les conseqüències que tenen, eh? A la Universitat de Lleida et diuen que no pots dir el director i que has de dir l'adreça. Dius, però què ha passat aquí? Doncs clar, que no han agafat una en castellà, l'han traduït, i com que en castellà és el director, la direcció, sí, doncs au, l'adreça, no? Això ho comenta una de les autores. Sí. Doncs, però és que després, és que surt, a veure, a l'Ajuntament de l'Hospitalet n'hi havia una que deia que nosaltres, o sigui, clar, deia nosaltres i vosaltres discrimina. I, però com discrimina? Fins que vaig caure que, clar, estàvem parlant de nosotros i nosotres, i vosotros, no? Perquè hi ha la forma femenina.
Correcte.
Vull dir que és que ja es veu que això ningú ha rumiat, que és una cosa per fer l'expedient i per dir, mira, que feministes que som...
Que a vegades quan s'automatitza, no? La llengua no és automàtica en cap dels sentits, tampoc en aquest, no? Que a vegades tampoc serveix senzillament fer-ne una adaptació, una traducció literal. Però, quan hem començat l'entrevista, vostè em deia, clar, normalment durant molt de temps la gent m'ha pres com un referent o com si jo n'hagués de saber molt sobre el català o sobre el gènere, quan jo en realitat el que sóc és africanista i m'he dedicat a l'antropologia lingüística i a coses que m'interessen molt més. I ara no sé si demanar-li o no com veu el català. Jo li volia preguntar com veu el català.
No, home, ja hi he dit moltes vegades, doncs el veig molt malament i ens hem d'espavilar.
Aquest darrer informe que va fer l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, per barris, la va amoïnar especialment?
Sí, però, a veure, no pel que es diu...
No tant per Barcelona, sinó per una mica la realitat que també acaba reflectint,
sí,
no, d'alguna manera.
A veure, aquí hi ha una qüestió. Els usos entre els joves, vull dir, això era una cosa que des dels 90 sabíem que acabaríem aquí, sí, i ja està. Vull dir que no diuen res de nou. Però el que sí que em va preocupar molt és la diferència per barris. És a dir, el fet que a nou barris estiguin, em sembla que era el 12%, i a Sarrià Sant Gervasi el 47%. Això, on s'hi posem... Perquè, clar, això sí que significa que algú no està fent la seva feina, que estan furtant la llengua a un grup de joves. I això sí que pot portar a la fractura social.
Per intentar arreglar això, on creu que hauríem de mirar? Per què una llengua com el català pot estar arribant a aquests nivells baixos en zones com Nou Barris, a la ciutat de Barcelona? No estem parlant d'una comunitat aïllada, no estem parlant... No. Estem parlant de la capital de Catalunya, estem parlant d'una ciutat molt gran, de gent que, sí, viuen a Nou Barris, però surten del seu barri per fer vida normal, com ho fa tothom. Per què es produeix una situació com aquesta?
A veure, naturalment això té moltes respostes, eh? Però si haguéssim de... Em poso dues que em sembla que són fonamentals, una individual i l'altra institucional. La individual, que tenim aquest comportament que és característic de parlant de llengües minoritàries, que quan trobem un desconegut ens hi adrecem amb la llengua no marcada per estalviar-nos problemes així d'entrada, no? Vull
dir... Però el desconegut el pots trobar a Sarrià o te'l pots trobar a Nou Barris, no?
Sí, però amb això, ja dic, és un comportament descrit en moltíssimes llengües. O sigui, davant la possibilitat de tenir algun inconvenient, doncs ja està.
I això ens fem la vida còmodes, també, amb
sí,
això.
Sí, sí. I això és letal per la llengua, perquè, d'entrada, els altres poden creure que no la volem compartir amb ells, no els hi donem l'oportunitat de sentir-la, de saber que és una llengua que es fa servir, i tampoc d'aprendre-la o practicar-la si és que l'estan aprenent. Això, d'una banda. I l'altra, jo crec, i aquí jo no veig que s'hi vulgui posar solució, vull dir que és una cosa que es nega sistemàticament, però aquí hi va haver la immersió, que realment es va veure com aconseguia guanyar nous parlants, vull dir, en les estadístiques, això es va veure clarament, però en canvi, clar, la immersió és un programa que es fa en un lloc determinat, en un moment determinat, i aquí es feia a primària. A secundària no es va fer res, i els instituts van seguir funcionant com si la immersió no existís. Per tant, et trobes que... Vaja, sempre poso un exemple molt clar, perquè el van dir per la televisió, i segurament és l'extrem, però passa en molts llocs. Quan hi va haver el conflicte amb l'Institut al Palau, de Sant Andreu de la Barca, van fer un 30 minuts i van entrevistar tothom. I llavors, entre aquest tothom hi havia... a l'associació de pares. I allà van dir, explicant que la convivència era fantàstica, no hi havia cap problema, fixa't si no hi ha problemes, que fins i tot les classes de català es fan en castellà. Doncs això, jo tinc alumnes que són professors a instituts i m'han explicat què passa en moltíssims instituts.
És a dir, vostè és professor de la universitat i també sap que és una cosa que fa temps que es comenta, que també la presència del català a les aules de l'institut, a les aules de les universitats, també va a la baixa, que segurament
Té
a veure doncs, amb la presència cada vegada més d'estudiants que estan fent Erasmus, o que no estan fent un Erasmus, sinó senzillament estudiants que han decidit traslladar la seva residència aquí, perquè és la vida en mil sentits, no? I que hi ha aquesta tendència també a les aules universitàries, ja no parlem de màsters i postgraus, on evidentment pràcticament inclús el programa està fet en castellà, diguem-ne, per ampliar el mercat, aquesta és l'expressió, no? Ampliem el mercat, per tant, fem un castellà.
Però aquest és l'error. O sigui, que per ampliar el mercat hagis de donar a gat per llebre.
Ho dic perquè sempre que es parla de la immersió lingüística hi ha un consens a Catalunya brutal i molt ampli de... El català a l'escola no es toca i no el toquem, però segurament el problema el tenim després de l'escola i amb els joves i a la universitat i als instituts o a les xarxes socials, que és on més hores passen segurament els nostres joves i on la presència del català, evidentment, és residual, per descomptat.
Sí.
Em guardo una pregunta i una cançó. L'any 1991 el músic argelià Idir va publicar un disc a Baba Inouba. La cançó, o una de les cançons d'aquell disc, portava exactament el mateix títol. La professora la coneix i la coneix bé, per si ens estàs escoltant i no l'has sentida mai. A Baba Inouba sona així.
سلد قبر المسديد سيالة يزيزين مسيد حبير القوت وسندق قارص الزين وغريت سلد قبر المسديد سيالة يزيزين.
Explicàvem en començar que la professora Junyent està especialitzada en lingüística africana, a més és també membre fundadora del grup d'estudis de llengües amenaçades. Volia fer-li una darrera pregunta. Què n'hem d'aprendre de totes aquestes llengües petites? Allò sí que són llengües a vegades minoritàries, no? De grups petits que també viuen en un cert aïllament, que vostè ha estudiat i que les ha estudiat molt i des de fa molts anys. Què n'hem d'aprendre del que passa amb aquest tipus de llengües al món?
Home, doncs una de les coses més importants és que totes les coses es poden fer d'una altra manera, perquè la mateixa realitat es pot explicar de moltes maneres diferents. I això també ens hauria de fer rumiar en la qüestió del gènere, perquè és això, totes les societats són masclistes i, en canvi, tenen solucions molt diverses per referir-se a homes i dones. Això és la part més important. Després, des de descobrir vincles amb qui no sospitem que els tenim fins a trobar diferències en llengües que són molt properes.
Professora, gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer escoltar-la, com sempre. Ànims, força i endavant amb el llibre.
Doncs gràcies a vosaltres.
La Carme Junyent, que ha coordinat aquest llibre, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, aquest recull d'una setantena d'articles, d'una setantena de dones al voltant de l'ús del llenguatge, del gènere, del neutre, etc. Una polèmica que fa dies que s'arrossega. No polèmica pel llibre. El llibre és un llibre molt interessant, però sí pel debat que ha suscitat, que la mateixa professora reconeixia que ja era l'objectiu que hi hagués debat. Doncs, professor, objectiu aconseguit. De debat n'hi ha hagut i del bo, més enllà de que li hagi tocat patir-lo una mica. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I la pregunta és, què n'ha de dir sobre aquest debat, per exemple, o sobre l'estat de salut del català, el Màrius Serra? El Màrius és escriptor fa molts anys que juga amb el català, que ens fa jugar a nosaltres també amb el català. Què n'ha de dir? Ara l'escoltarem. Abans, i per la professora també, una darrera cançó. Aquesta la proposem nosaltres, no la proposa ella. És una cançó d'en Pep Sala, es diu Paraules, i la va publicar amb la Banda del Bar el 1997 a l'àlbum Històries d'Old John. Sona així.
Mancat de paraules que m'ajudin a pensar, per un silenci que em deixa la ment en blanc. He buscat poemes perduts en l'antiguitat. He volat amb els ocells, ens cobeuen des de dalt. I he trobat paraules que apareixen. He llegit paraules que fan mal. He escoltat paraules que menteixen. Hi ha paraules per estimar. He vist la primavera amb l'hivern i la tardor. He parlat amb les ulleres que llegeixen tant de prop. Vaixells i sirenes que viuen al fons del mar. He anat a la lluna, però ho he trobat tancat. He sentit paraules que acaricien. He llegit paraules de dolor. He trobat paraules que fingeixen.
Màrius Serra, com estem?
Hola, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, sorprès amb aquesta polèmica al voltant del llibre de la Carme Junyent o què?
No, sorprès no seria, no seria el terme, diguem. És un tema molt sensible, qualsevol cosa que té a veure amb la llengua de seguida aixeca butllofa, sobretot en l'era digital i twitterística que vivim, i en aquest cas el llibre ha vingut precedit gairebé per tot un mes d'expectatives, no? És a dir, de predebats, cosa que això sí que és una mica lamentable que gent en parlés sense haver-se'l llegit, no?
El Màrius Serra, que juga i utilitza la llengua cada dia i que ho fa també públicament, a favor o en contra d'aquests desdoblaments i de l'ús del neutre i de tot aquest debat que hi ha? És desvirtuar la llengua, utilitzar els desdoblaments i el neutre?
Mira, els desdoblaments han estat una xacra del burocratès, que és un tipus de llenguatge burocràtic que els italians tenen batejat així, justament, com a burocratese, i que ha acabat sent una veritable rèmora que fa il·legibles molts textos. El desdoblament, d'una manera natural, i per tant, diguem, com a prèvia, allò, senyores i senyors, amb tots vostès, doncs, escolta, és una estratègia perfectament natural en la llengua. Ara bé, com a sistemàtica, provoca molts maldecaps, provoca la il·legibilitat en els textos, provoca concordances que no lliguen. En definitiva, és un desori. És un desori obligar a fer-lo d'una manera sistemàtica. Pel que fa al neutre, a mi sempre m'ha agradat jugar amb la llengua i estic expectant aquest totis que ens han colat així una mica d'amagatotis, no? I jo tot el que sigui posar-hi el focus, bé, doncs no em sembla malament. Ara bé, les coses no es poden fer des de dalt, o no es poden pretendre fer des de dalt perquè la llengua l'acaben generant els seus usuaris. Per tant, aquí hi ha tot un seguit de laboratoris que maquillen moltes vegades la inacció política amb la vèrbola política. I això em sembla una mica ridiculitzable, eh?
A veure, una de les coses que hem llegit aquests dies a les xarxes. Veritat o mentida, Màrius, el català està regulat per una gramàtica, la de Fabra, que és hereva de l'heteropatriarcat i és masclista perquè globalitza utilitzant sempre el gènere masculí. Cert o fals?
Fals. A veure, la llengua no està regulada per cap gramàtica. La gramàtica emana de la pròpia llengua. L'heteropatriarcat és un fet social, lamentable, i que hem d'intentar superar per tots els mitjans. Però la llengua ve al darrere, no al davant. És a dir, els bous no pots posar el carro davant dels bous. En aquest sentit, bé, vull dir, tot el que sigui alertar sobre situacions d'injustícia social em sembla bé. Tot el que sigui maquillar la inacció i la incapacitat per canviar les coses posant-li rètols bonics, em sembla malament. Jo només vull fer una reflexió, i és: la Revolució Francesa va canviar la societat. Realment la va canviar. Vivim i en tot el segle XX i XXI provenen d'aquells canvis. Ara bé, els revolucionaris francesos també van intentar canviar el nom dels mesos de l'any. Messidor, Termidor... I nosaltres encara vivim el gener, el febrer, el març, l'abril i el juliol. Per tant, una cosa no exclou l'altra.
L'IEC hi hauria d'entrar en coses com aquesta? És a dir, des d'un punt de vista normatiu, quan es produeix un debat com aquest, l'IEC hi ha d'entrar? O, escolta'm, això és una cosa viva, és un debat que hi és, però normativament el català de moment no es toca?
És una pregunta sobre la qual no tinc una resposta clara. Jo em formo part de la secció filològica de l'IEC. Jo parlo a títol personal,
sí.
En cap cas no sóc representatiu ni portaveu de ningú. Sí que hi ha veus que reclamen allò, preses de posició. Jo crec que qualsevol institució de la llengua, i en l'àmbit de les llengües romàniques això encara és més marcat, es debat entre ser notari o ser prescriptor. I les dues regnes d'aquest cavall són els que permeten tirar endavant. I, per tant, no tinc una resposta clara i taxativa sobre el fet de dir que hauria d'imposar la seva autoritat i dir això que has dit tu, no? La llengua no es toca. home, esclar que sí que la llengua es toca. La llengua és com aquests museus moderns que diuen des de l'època del Wagensberg, no? Que diuen prohibit no tocar. La llengua és viva i la llengua evoluciona i la ciència lingüística, a banda d'estudiar les etimologies i d'establir-ne la gramàtica, també és sensible a l'observació de l'ús. De manera que si un ús s'acaba imposant, és obvi que allò es modifica. No pot ser... Una llengua que no es toca és una llengua morta, eh? Però no tinc una resposta clara sobre si ara, setembre del 2021, una institució com l'IEC hauria de fer un comunicat. I, en tot cas, de què serviria això? Em sembla millor que hi hagi un debat obert entre els lingüistes, els professionals, les universitats i la gent que cada dia es veu obligada a fer servir uns formulismes que l'engabanyen. És a dir, que puguin parlar amb una certa llibertat sobre quin és l'ús i quin és els avantatges i els inconvenients que li comporta haver de seguir aquest nou credo del políticament correcte.
Màrius Serra, un plaer escoltar-te. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Doncs fins aquí el propòsit d'aquesta setmana. Ens escoltem d'aquí uns dies. A reveure.